Avui portem una maleta que pesa molt més que en escapades anteriors i és que el viatge d'aquesta tarda és bastant més lluny que altres cops. Per començar, canviem de continent, marxem fins a Amèrica, perquè allà hi tenim la nostra convidada. Es diu Laura Rodríguez Vendrell. Fa 3 setmanes que va arribar al Brasil i vol recórrer sola el país durant 3 mesos. Laura, bona tarda.
Bon dia, bona tarda.
Això, bon dia per tu encara, perquè allà teniu 5 hores menys, oi?
Exactament, sí.
I gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. On ets, Laura, ara mateix? On et trobes? A quina ciutat? A quin poble?
Estic a Brasil, a l'estat de Bahia, a la península de Maraú, i a un poblet que es diu Algodoès. Sí. Cuto en castellà o en portuguès, doncs Algodoès.
Per què es diu així, ho saps?
Doncs encara no ho he descobert perquè acabo d'arribar i ja ho aniré descobrint aquests dies i ja us ho diré.
Ja ho esbrinaràs. Per què vas triar el Brasil com a destí?
Mira, Brasil per mi era una assignatura pendent. Jo el 2013 havia fet un superviatge de 8 mesos per tot Sud-amèrica, on també m'havia agafat una excedència a la feina i tenia, el meu esperit viatger sempre l'havia tingut. I vaig fer tot Sud-amèrica excepte Brasil. Llavors se'm va quedar l'espineta clavada i han hagut de passar uns quants anys i una pandèmia que m'ho ha impedit i fins ara, que va ser el moment que vaig dir, vinga, ho faig i ho faig realitat, i es van ajuntar una sèrie de circumstàncies que ja t'ho aniré explicant i sí, em vaig decidir i he deixat la feina, he deixat tota la meva vida i aquí estic vivint aquesta aventura.
Com vas volar fins al Brasil?
Vaig volar a Barcelona, Lisboa, Lisboa, Salvador de Bahia.
I durant el trajecte d'anada, durant aquest trajecte, no, has notat menys afluència de viatgers pel fet de que encara siguem en pandèmia? Es respira certa normalitat als aeroports ja, als carrers o encara no?
A veure, sí, no. O sigui, el viatjar, jo la veritat és que ja vaig trobar bastanta gent, perquè allà, tant a Barcelona com a Lisboa, ja hi comença a haver una miqueta de moviment, no? I a més, al setembre, vaig trobar que sí, que déu-n'hi-do la gent que hi havia, l'avió també anava bastant ple. La sorpresa me l'he trobat aquí, a l'arribar a Brasil, que no hi ha turisme ni europeu, ni asiàtic, no hi ha turisme del lloc, sóc l'única guiri que hi ha per aquí i tot és turisme local. Ells estan, crec que en una fase una miqueta més endarrerida que estàvem aquí a Catalunya o a Espanya fa un temps, i llavors estan en aquella fase de primera obertura, no? Que acaben d'obrir fronteres a la península aquesta que et deia de Maraú, fa res, va ser el setembre que van obrir l'accés cap aquí, i llavors el que em trobo és moltíssim turisme local. O sigui, estic fent una integració 100%.
Perquè el coronavirus ara mateix allà el tenen controlat, en quina fase estan?
Van una miqueta més endarrerits que nosaltres. També estan amb les vacunes, però crec que si nosaltres allà estem al 70% i escaig, aquí, clar, depèn molt de les zones. Brasil és enorme, és com dir a tota Europa com està, no? Hi ha zones i zones, hi ha les ciutats i les zones més rurals, òbviament hi ha molta diferència, però es parla de que aquí estan a un 50% més o menys de vacunació. Uh-huh. Jo amb la gent que em vaig creuant i que vaig parlant sempre els hi pregunto i em diuen sí, que ja tenen una dosi o que ja inclús tenen les dues. O sigui, que van, jo crec que uns mesos més endarrerits que estem allà, no? Uh-huh. Però la mateixa consciència de mascareta, de gel, de totes les precaucions, a tot arreu, la veritat. Uh-huh. Amb això estic molt tranquil·la perquè hi ha moltíssima consciència i està tothom molt conscienciat amb aquest tema.
Fantàstic. Repassem una miqueta, Laura, aquesta ruta que has dissenyat, no? De moment, crec que has visitat l'estat de Bahia, no?
Exacte. Vaig començar amb una illa que es diu Boipeba, que allà jo ni la coneixia, la veritat, però, casualitats de la vida, em vaig enterar d'una catalana, com o no, que havia muntat un hotel allà. I és es diu Casa Bobo i és un hotel fantàstic, són 3 bungalows, i llavors, jo la seguia per Instagram i vaig veure que venia de vacances a Barcelona, li vaig demanar de fer un cafè amb ella perquè m'expliqués com era la seva vida, que també ho havia deixat tot, que portava 11 anys vivint allà a aquesta illa paradisíaca. I sí, va ser parlar amb ella i em va convèncer la Míriam i cap aquí, que l'endemà de quedar amb ella ja ho vaig dir a la feina, que deixava la feina i que m'anava cap aquí. Mm-hmm. I a Boipeba vaig estar els primers 10 dies d'aterratge.
Sí, ja ho diem, que hi ha catalans a tot arreu, eh?
Totalment, totalment, sí. I ella em va presentar una altra catalana, la Sílvia, que també té un altre hotel, també per allà a Guaiteva. O sigui, bueno, a tot arreu on vagi sempre hi ha algun català que s'ha establert i que tenim aquest esperit nòmada.
I com és Guaiteva, no? Què ofereix al visitant i què s'hi pot fer allà?
Mira, Guaiteva és una illa que és... jo venia amb l'expectativa de que fos un Formentera de fa 40 anys. Clar, l'expectativa aquesta és molt alta i deia, ai, 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 si em decepcionaré, saps? Deia, ostres, controla les expectatives perquè de vegades, saps, és un titular d'aquests és com, ostres, a veure, a veure. I realment és així. O sigui, és una illa supersalvatge, no hi ha cotxes, el mètode de transport són els quads, que allà n'hi diuen quadriciclos o quadritaxis, i si et mous d'un lloc a l'altre amb el quad o amb tractor directament. I són, doncs, bàsicament, platges molt salvatges i una miqueta de nucli urbà de centre de ciutat que hi ha, doncs, quatre restaurants, quatre serveis bàsics, un punt de salut i ja està. Llavors, clar, és el paradís, no?, dels que ens agrada el mar, les palmeres i una platja deserta, doncs aquí ho tens,
totalment.
Realment, i supera expectatives.
Sí, sí, perquè a més, ara en quina estació esteu allà al Brasil?
Ara és primavera. O sigui, en teoria és temporada baixa. S'estan sorprenent ells mateixos de, doncs, això de que es mouen la gent local, no? De com s'està començant a moure, doncs, aquestes ganes que també teníem nosaltres, no? De quan es comença a obrir, dius, ostres, necessito sortir, necessito moure'm. I tot i ser primavera, doncs està sent una primavera típica perquè hi ha molta més gent i molt més turisme del que hi podia haver abans, no? Mm-hmm. I anem cap a l'estiu. O sigui, també les estacions són diferents. A l'hivern d'aquí és perquè plou una mica, però fot una calor que, clar, 20 i pico de graus sempre, no? O sigui, ara jo us dic primavera i estic a 30 graus aquí suant. Mm-hmm.
Després de l'illa de Guaiteva has anat fins a Morro de São Paulo, on hi has passat 5 dies, no? Què ens pots explicar, Laura, d'aquesta localitat?
Doncs Morro de São Paulo és... sona São Paulo, però no continua estant aquí més a propet de Salvador de Bahia que no de São Paulo, i és molt més turístic. Continua havent-hi platges molt paradisíaques i molt salvatges, però també hi ha molta més infraestructura turística, hi ha un munt de restaurants, hi ha molta més vidilla, no? I ja està molt més explotat, diguéssim, perquè també l'accés és més fàcil. Des de Salvador hi ha un catamarà directe, llavors, clar, això fa que la gent ho opti per destí de cap de setmana, la gent que està a Salvador de Bahia, doncs que es desplaci fins aquí. I aquí ja, doncs, això. I aquesta combinació que també està bé, perquè és això, si vols salvatge ho trobes, però si vols també això, molts restaurants, infraestructura, també, doncs, ja també ho trobes.
Quina distància hi ha entre la illa i Morro de São Paulo?
Doncs crec que són... vaig anar, bueno, també, clar, per arribar també és curiós sempre, no? Perquè aquí ho dono per sentat ja, però clar,
és per curiós. Això, volia saber com t'havies mogut entre un lloc i l'altre.
Clar, de Guaiteva vaig agafar una barca fins a un trosset d'una península que no sé ni com es deia, i d'allà vaig anar amb 4x4 per la platja fins a arribar a Morro de São Paulo, aprofitant també sempre les marees, perquè clar, aquí també s'han de tenir sempre en compte que hi hagi marea baixa per poder anar per la platja i per poder-te moure de bé amb les barques i tot plegat. Això també està sent molt revelador, no? Com el respecte als cicles naturals, a les marees, a les llunes, a tot això per qüestions, doncs, purament logístiques, no?, per exemple.
Uh-huh. I tot això ho estàs improvisant o realment hi ha una pauta de viatge prevista?
No, improvisació 100%, no tinc ni idea. No em preguntis on aniré els pròxims destins perquè poc sé. Jo planejo a 5 dies vista màxim i sobretot em guio per el que em diu la gent local, els llocs que em diuen... Al tenir aquesta llibertat de temps, doncs, clar, és el bo que té és això, que et diuen, ostres, apropa't fins a no sé on, que està molt bé, o ara aprofita que hi ha no sé quina història no sé on, i doncs cap allà que me'n vaig, no? És la gran diferència entre viatjar, doncs, dies, els 15 dies de vacances que tens, o poder tenir, doncs, el privilegi, no?, perquè no deixa de ser un privilegi, de poder tenir aquests 3 mesos per endavant. Així que flow total.
Ara m'imagino que a Rio de Janeiro sí que hi aniràs, no?
A Rio de Janeiro hi vaig ara d'aquí molt poquet perquè em ve una amiga de visita i llavors hem quedat allà a Rio de Janeiro. Llavors, clar, aquests 10 dies que em ve aquesta amiga, doncs sí que hauré de fer més planificat i més de quadrar hotels i quadrar desplaçaments, però després, ja després d'aquests 10 dies, torno a, doncs segurament pujaré cap al nord, però no ho sé, la veritat, depèn del que em trobi, de jo les ganes que tingui, de més establir-me en un lloc o estar més en modo viatge, ja ho veurem.
Què vols veure i viure i visitar la capital?
No estaré gaire temps, perquè, o sigui, després quan hi torni ja repetiré, però ara faré els bàsics, no? El Pan de Zúcar, el Cristo Corcovado, les platges d'Ipanema i Copacabana, que és el que dèiem de les expectatives abans, no? Que sonen aquests noms tan que els hem sentit, no? I tinc moltes ganes de veure realment, doncs, com és la vida per allà. I ara serà un primer tastet, i perquè després volem anar cap a la Chapada Diamantina, que és com tota una zona muntanyosa que hi ha aquí que diuen que és espectacular. I llavors, clar, no ens donen els dies, llavors faré el primer tastet de Rio, farem Chapada Diamantina i acabarem amb una enqueta de platja i després, doncs, jo ja repetiré Rio si m'ha agradat i ja pues, continuar fent ruta.
I seràs 3 mesos perquè és el màxim que et permet.
Exacte, és el que... O sigui, sense visat pots estar 3 mesos. I això és el que de moment faig. Uh-huh. Però qui sap la vida, el que em depara, o si tornaré abans, si tornaré més tard, si em cansaré, si em quedaré establert en un lloc. La veritat és que compto amb aquesta llibertat de poder fer i desfer doncs, segons vagin succeint les coses. Uh-huh.
Tens un esperit de viatgera totalment lliure. De fet, tu, Laura, ets coach personal, et presentes també com a viatgera del món, no? Has editat una guia que es titula Les 10 claus perquè un viatge et canviï la vida. Com ens poden canviar la vida els viatges, Laura?
Ostres, per mi és la... una de les fonts més importants i més radicals de creixement personal. O sigui, el viatge ho accentua tot, no? És com pujar el volum de la teva vida i tant lo bo com lo dolent, no? Tant, ostres, el gaudir de l'experiència, el conèixer gent nova, com la part de, ostres, que un viatge no és tot flors i violes, no? Que hi ha molts moments de logística, de cansament, de que no et surten bé els plans... No? Que vas a un lloc de platja i et plou, doncs com t'adaptes a tot això, és, si hi poses una miqueta de consciència, que aquest és el punt clau, no? Que jo veig de, ostres, posa-li consciència i aprofita el viatge i aprofita totes aquestes experiències que et vindran per conèixer-te tu mateix i inclús si viatges amb algú per conèixer aquest altre algú, no? De, ostres, com reaccionem en cada una d'aquestes situacions, no? Llavors crec que és una font de creixement personal. Jo he après moltíssim, moltíssim viatjant i m'he conegut molt a mi mateixa, molt més que amb cursos, amb llibres o amb qualsevol altra cosa. Llavors, per això sóc una superdefensora del poder transformador d'un viatge, no? En un mateix, en el cas això, que hi posi consciència i que aprofiti doncs, cada una de les experiències, cada una de les situacions que es donen per conèixer-se a si mateix i per posar-hi doncs, aquest, tenir una miqueta aquest propòsit, no? De, ostres, vaig a veure què m'aporta el viatge per jo conèixer-me i per jo veure doncs, una miqueta com estic també, com estic a la vida, com estic amb mi mateix.
De fet, hem vist al teu portal professional, Aereo Atelier, que aquí parles d'altres viatges interessants en moments de necessitat de canviar la vida, no? Hem vist que hi ha Marrakech, que hi ha Lisboa, Bali... Són viatges que tu has viscut en primera persona i que per això els recomanes?
Són viatges que jo he fet, alguns els he fet sola, com el de Bali, altres els he fet amb... Mira, el de Marrakech el vaig fer amb un retir, amb un grup que fèiem ioga, per allà al desert de Merzuga, bueno, espectacular. I són propostes que jo poso per, doncs, a la que torni, no? Doncs de muntar viatges amb gent que tingui aquesta mateixa mentalitat i que vulgui, doncs, conèixer-se a si mateix o vulgui un canvi a la seva vida o vulgui una miqueta de claredat, doncs, a través d'un viatge poder aconseguir tot això, no? I crec que, sempre dic jo, que el desplaçament físic ajuda al desplaçament mental, no? Per això el meu projecte també es diu Aireo, no? Un aireo és un aireig, no? És com sortir de la roda del hàmster, del camí marcat, del dia a dia, i el fer aquest desplaçament físic, doncs també poder fer aquest desplaçament mental i veure la teva vida doncs, amb una miqueta de perspectiva i veure doncs, realment si estàs en el camí que vols estar o si vols fer algun canvi.
Mm-hmm. Què té, per exemple, Marràqueix, no? per convidar aquest viatge de vida, de canvi de vida?
Home, Marràqueix t'ofereix un... Quan arribes a aquella plaça de Gemma Alfenà i veus tot aquell contrast, aquelles olors, aquells sorolls, no? Tot allò doncs, és com, uau, com un despertar dels sentits, no? De, ostres, si estaves una mica gris o una mica adormit a la teva vida, no? Invadit per la rutina o pel dia a dia, doncs arribes allà i és com una explosió de vida. I llavors és això, no? Sempre no és el destí que tu fas, el destí en si, sinó és com tu vius aquell destí, no? És l'experiència que tu vius, perquè, clar, pots estar al lloc més meravellós del món i si tu no estàs bé o si tu estàs ofuscat, doncs allò no et transformarà ni passarà res, no? És com aprofitar el destí per tu veure't, conèixer-te, experimentar, aplicar el mindfulness, no? D'estar allà, en l'aquí i en l'ara, per poder gaudir d'aquest viatge i aprendre a través de tot el que vingui, no? Ostres, això, no? Un canvi de plans, un busc al pers. Vale, com estic reaccionant a això? Com sóc a nivell de flexibilitat? O com m'adapto? Són mil milions d'oportunitats que tens de conèixer-te, d'aprendre i de fer també un bany d'humilitat, no? I de veure realment doncs, què estàs fent amb la teva vida.
I quina diferència hi ha entre el primer viatge, el que vas fer fa 8 anys, de reinvenció personal i professional, aquest que estàs fent ara, Laura?
Bueno, la primera diferència és que aquest el faig sola, que això és important. I, bueno, clar, es nota, aquell el vaig fer amb una amiga i també vam fer un voluntariat a Bolívia d'un parell de mesos. Ho teníem tot com una miqueta més estructurat, no? Vam fer 8 països, vam fer Colòmbia, Equador, Perú, Xile, Argentina i ja està. I, bueno, Illa de Pasqua i Galápagos també, no? I llavors teníem una miqueta més clara la ruta i anàvem com més a preu fet, no? I amb aquest voluntariat a Bolívia també. Aquí vaig totalment a l'aventura, sola, a el que sorgeixi, a escoltar-me molt a mi mateixa, a veure, doncs, què em ve de gust fer. També una altra gran diferència és que aquí vull acabar el llibre que estic escrivint. Llavors, això també doncs, m'inspira a estar més assentada en alguns llocs. No? Potser no anar tant de ruta, sinó, escolta, doncs, em quedo 10 dies a un lloc i trobo el meu raconet, no? Per poder escriure, per poder explicar totes aquestes vivències. Llavors, crec que bueno, el propòsit del viatge és una miqueta diferent.
És un país segur, a més a més, per una dona que viatja sola. Sempre és notícia, no?, el Brasil, per aquests alts índexs de delinqüència, no? Com l'has vist tu?
Toco fusta, literalment, l'estic tocant. Però jo, de moment, super, super tranquil·la. És que res a veure de tota la mala premsa que ens arriba allà. Aquí, jo, de moment, sobretot a l'estat de Bahia, que ja ho diuen que és com l'estat com de l'alegria, no? De la felicitat, el país de la felicitat. Aquí super tranquil. Clar que no, a Salvador vaig estar molt poquet, vaig estar només un dia i potser va ser on anava una miqueta més insegura, però el resta, les illes, aquestes que he estat a Boipeba, aquí al Godó, és a Itacaré, tranquil·lament, però pel carrer, amb el mòbil, als hotels, aquest hotel que estava a Casa Bobó, a Boipeba, doncs amb les portes obertes, a la clau la deixava posar del pany, o sigui, tranquil·litat totalment i absolutament. Uh-huh. Però, clar, és el que dèiem, Brasil és un país enorme, llavors jo he fet una miqueta, he fet un trosset, aquest trosset està sent fantàstic, ja us diré, no ho sé quan arribi a Rio, doncs com estarà tot plegat o a altres llocs. De moment, ja et dic, tant coronavirus com seguretat, super, super tranquil·la i molt a gust.
Uh-huh. I el portuguès com el portes?
Ostres, doncs per sort en sabia una miqueta i l'havia estudiat i tinc una miqueta de base perquè, clar, és el que us deia, com que no hi ha turisme de fora, Aquí no parlo anglès, no parlo en castellà, o sigui, és tot portuguès o portunyol. No m'atreveixo a dir que parlo portuguès, parlo portunyol i estic aquí doncs, espavilant-me. No? Mira el que dèiem abans del que t'aporta el viatge. Doncs jo aquí m'estic espavilant a fer-me entendre, a comunicar-me. Si vull parlar, he de parlar en portuguès. Si no, he de parlar amb les palmeres. Així que em toca doncs, fer-me, buscar la manera de comunicació verbal i no verbal per comunicar-me i per fer-me entendre.
Alguna descoberta que hagis fet en les darreres hores i que vulguis compartir amb els oients del Viatge B de RAC1?
Descoberta, doncs, que sí que es pot viatjar, que encara que ens diguin que, bueno, que ara està tot tan malament, que tant per coronavirus com per temes de seguretat, que Brasil és un país al·lucinant, que la gent és superamable, superagraïda i que també, doncs, on poses el foco, no? On poses la llum, doncs, jo estic veient gent superamable, gent que m'ajuda un munt a organitzar tots els trajectes, a organitzar-ho tot i la veritat és que estic feliç.
Doncs ens alegrem moltíssim, Laura, de sentir-te, després d'aquesta felicitat que tu ens comentes. Laura Rodríguez Vendrell, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta part d'un viatge tan, tan personal. Que l'acabis de gaudir al màxim i a la tornada, quan tinguis ja el llibre escrit, ens avisa, sisplau, perquè el llegirem.
Oh, i tant. Moltíssimes gràcies a tots i no deixeu de viatjar, que és possible i val la pena.
Clar que sí. Una abraçada molt, molt forta. Cuida't molt, Laura. Adéu.
Una abraçada. Obrigada.
Obrigado.